ella li agrada anar al fons del tot. Quan encara no era major d'edat, ja havia donat la volta al món. Ha estat la primera bussejadora de tot l'estat espanyol i la cinquena del món. Ha donat classes a Harvard, a Boston, és catedràtica emèrita d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, d'Esquerres, amb compromís polític, Creu de Sant Jordi. Als seus 89 anys es declara feminista radical i anticapitalista.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Mercedes Vilanova, com estàs? Benvinguda.
Súper. Mai he estat tan bé, em sembla.
Home, de veritat? Que t'agrada molt això de la ràdio o què?
No, m'agrades tu. I m'agrada el diàleg, crec que és sensacional. O sigui que el millor és poder parlar amb algú que valgui com tu, que jo t'ho agraeixo molt estar aquí.
Escolta, ara, quan estava el micro tancat, dius, us heu deixat el més important.
Sí, per mi el més important a la vida és l'amistat.
Què vol dir això per tu? Què significa l'amistat per tu?
L'amistat vol dir que és un diàleg intens, en un moment determinat, és un compromís respecte a l'altre i que dura per sempre, que et marca, però no és allò de veure's cada dia. O sigui, si segurament a tu et passa el mateix que a mi. A cada deseni teu hi ha una persona fonamental que ha estat una amiga que ha marcat la teva vida, o un amic. És diferent de l'amor.
Quina diferència hi ha entre l'amor i l'amistat?
L'amor per mi és una cosa espiritual, infinita. És Déu, si vols. L'amor és la totalitat d'un moment donat. L'amistat és el pas. Pots tenir moltes amistats, i diferents, i quan més diferents millor, i si és possible a tot arreu del món. Jo només viatjo per veure amics o amigues. No, els paisatges ja els he vist. Però per una amistat, jo encara molt gran, sóc capaç d'agafar l'avió a Alemanya, per exemple, i donar una mà a una amiga que ho necessita.
Anava a dir per això que tenim la idea de que els amors canvien, però les amistats queden, o una mica és així, no? Allò, el nòvio se'n va, però l'amiga es queda.
No, no parlo de nòvios. Vull dir que la parella és exclusiva, diguem. I jo, pues, no sóc molt partidària d'això, perquè impedeix, certament, l'amistat. O sigui, jo penso que és millor l'amistat. La parella és un covid, és un anar amb. I jo vaig amb moltes persones. Vull dir que és un tema una mica difícil, però ara, darrerament, crec, cada vegada, i sobretot a l'ancianitat, que és la meva, les amistats que ja no tinc perquè han desaparegut segueixen sent. I procuro fer noves amistats, perquè és fonamental.
És molt important, i també perquè has viscut molta vida i te n'has adonat que potser l'amor romàntic, aquell que teníem al cap, és una cosa més fugaç, i el que comptes aquest dia a dia, aquesta conversa que deies dels amics.
No, jo no, l'amor fugaç no estic en contra de cap de les maneres. És a dir, ara jo em vaig casar per fer la revolució, per exemple.
A veure, no, explica'm per... això, què vol dir em vaig casar per fer la revolució?
Exacte, perquè dels anys 50, que són els meus, doncs creiem, era el moment de la Guerra Freda i creiem en l'Estat i que la revolució era sobretot la justícia social i l'Estat. I aleshores jo em vaig casar amb un home que em semblava que creia el mateix i que faríem la revolució, i vam intentar fer-ho. Jo a la clandestinitat vaig aprendre molt. Entre altres coses vaig aprendre que la política és necessària, però el poder és molt perillós. I els tios no hi pujaven, que no vegis, i les dones res. Jo, per mi, vaig aprendre. El Pasqual una vegada em va dir, però escolta, jo...
Un moment, que has dit el Pasqual, em va dir un dia.
El Pasqual Maragall.
Sí, sí.
Per mi
que tu tens uns amics molt tops.
No, són tops. No, són com tu. No els considero tops.
I escolta, què et va dir el Maragall?
Si vols estar en política, has de voler pujar.
I tu creus que els homes això ho tenien més clar que les dones?
No, és que ho crec, és que és així. No, és un problema de creença. És que el poder no el deixaran mai. Sí. El poder no es deixa, i si el deixa se traicionen.
Però ens falta ambició a les dones, llavors.
Jo, en primer lloc, no estic disposada a criticar les dones. O sigui que això no ho faig mai. O sigui, el meu criteri és que per ser una dona com cal, com som totes, primer t'has d'estimar a tu mateixa. O sigui, has de saber qui ets tu, quines són les teves perles, que deies. Segon, has de fer el pacte amb les altres dones, amb totes, més igual com siguin. I després, jo he cregut que es podia fer el que he anomenat feminisme de la confiança. He pensat que els homes ens hi donaríem. I ara veig que això és impossible.
Feminisme de la confiança, què vol dir? Que ens hem, això que deies, estimar i
no,
entendre...
No, que els homes han de fer el seu camí. No, no, que ens hem d'estimar, diguem tonteries. Que... El feminisme de confiança vol dir que confiem que els homes ens ajudaran.
Home, per això es confia també... massa.
No, no ens ajudaran. Ells tenen el poder i no el trauran. I quan hem trencat el que diuen
el sostre de vidre,
no ens ha servit de res, perquè és evident que nosaltres som millors, entre altres coses per la possibilitat de la maternitat que ells no tenen, i aleshores han inventat d'això del trans que ja no sabem on són. No, ara jo crec que el poder els hi tenim que treure els homes, però
vam trencar el sostre de vidre,
s'ha trencat, és evident, i ho sí. Fem molt bé, però
poder... estem escombrant encara,
no tenim el poder
ja.
Enlloc.
Mercedes Vilanova, geni, i no sé si figura, però geni sí.
No, ja estic. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind.
I comencem amb aquesta cançó, perquè ja ho veieu que res, fa un quart d'hora que estic parlant amb ella i han començat a sortir les flors, perquè no para, com amb aquesta cançó de la Marlene Dietrich, que pregunta d'on surten les flors.
Sí.
I vaja, ja m'has deixat anar uns quants titulars, no sé si flors, però titulars uns quants. Escolta, ho dèiem, 89 anys i ara et sents més radical que mai. És fer-se gran, és fer-se més radical?
No, ha estat la pandèmia. Ha estat quan he vist el ferotge que és el capitalisme. I el capitalisme liberal significa els homes. És a dir, que per mi, quan vaig veure els anys de la pandèmia, que en 15 dies el planeta, que és una res, som una formiga dins del món, però que el planeta responia d'aquesta manera, que els ocells cantaven, que el mar era blau, que els peixos venien, vas pensar, és que ens estan donant una lliçó, jo estava contentíssima. I als 15 dies, em sembla que ja el Macron va comprar els cotxes vells de la Nissan per fer... Vaig dir, bueno, escolta...
Ja està, ja tornem a estar com sempre.
No, pitjor.
Pitjor.
Pitjor, estem molt pitjor, sí.
No va servir de res la pandèmia?
No, sí que va servir. Jo, per exemple, vaig tenir un moment d'un gran agraïment que no havia tingut mai. O sigui, vaig tenir un gran agraïment als meus pares per haver-me donat la possibilitat d'estar en una situació que podia viure sense tema que em portessin en un d'aquests llocs que mataven els vells. I aleshores vaig pensar que tenia que fer una reflexió profunda del que era la pobresa i del que era la mort, però des de la meva capacitat d'historiadora. I vaig tornar a llegir molt a la...
Hannah Arendt.
A la Hannah Arendt, que escriu el 57, un llibre fantàstic, i em vaig comunicar molt amb un dels meus, potser sens dubte, el meu més gran amic, que és el Jean-François Billeté, que és un sinòleg i filòsof, i ens vam comunicar molt sobre què ell estava escrivint, i això em va ajudar, però quan la gent aplaudia, i la gent, de fet, hem maltractat tant a la sanitat, i els metges han vist forçats o han fet que tenien que descobrir a qui mataven, però a mi això em va semblar realment horrible.
Tu parlaves ara que vas tenir un sentiment de molt agraïment per la teva família.
Pel que, sí.
Sí, pel que t'havien donat, suposo.
Jo vinc d'una família d'il·lustrats, que segurament avui no entendrien res. Però jo sóc del passat, no sóc del futur. Vull dir que encara que jo vull ser del futur, però vaig agrair tenir la cultura per saber el que estava, per intentar esbrinar què estava passant. I el que estava passant és que ens estaven fotent. I ara, fa poc, quan ha sigut? Bueno, que s'estan fent d'or. És a dir, que ha sortit una classe nova. I això abans, això no existia. És a dir, que són...
Que et refereixes a tots aquests que, per exemple, estan en criptomonedes...
Per exemple, una cosa que em va frapar molt, vaig estar ara fa poc a ells, amb un grup de músics, i es va sentar al costat meu una dona que va semblar estupenda, tenia 70 anys, i, bueno, em va dir que el seu marit havia entrat en una clínica els primers dies de la pandèmia i li havien tornat les cendres al cap de 15 dies. I jo vaig trobar que ella estava esplèndida. I vaig dir, escolta, perdona que et digui, però jo et felicito de que estiguis tan bé, realment. Diu, bueno, però és que ara tinc el rancor. Cada vegada que la tele surt, la corrupció que han fet amb la pandèmia, li surt la ràbia. Jo em vaig donar compte que això jo no ho havia sentit. Però això que estan fent a la ràdio, que s'han fet tants milions i que la gent ha mort a causa d'això, això és imperdonable.
D'alguna manera, tu has viscut una vida de molt privilegi.
Total. Però molta gent, la vida és un privilegi.
Sí, però burgesia catalana, il·lustrats, com deies, el teu pare catedràtic de dermatologia...
Sí, però, escolta, el fonamental a la vida és la imaginació. És el dret a la imaginació.
Sí, però algú...
Tots els que no mengen suficient no poden imaginar. O
sigui, això t'anava a dir, que si no hi ha caler no tens temps d'imaginar.
No és exactament caler. És tenir la seguretat, que per mi això és la llibertat, de poder imaginar la teva història i el que et doni la gana. La imaginació és un dret fonamental que no s'exerceix. A part d'això, és cert que jo vinc d'una família il·lustrada. En aquell moment era París, era França, jo vinc de França. Però jo estimo els Estats Units amb tot el cor, bé, inclús ara.
Ho hem explicat així l'entradeta ràpid, però amb 16-17 anys, encara no en tenies 18, vas donar la volta al món.
Sí.
Però anant en barcos de càrrega, pujant autobusos,
sí,
amb trens...
Sí, molt barat. És a dir, jo vaig tenir una beca per anar als Estats Units, perquè vaig fer trampa, vaig agafar una pedra del meu pare, i vaig dir que amb un supercollege, dels millors, perquè jo no... demanant que si em donaven una beca, perquè jo volia saber si els Estats Units eren com el cinema, com a Hollywood. Era el moment que compraven...
Això els hi vas escriure?
En el college.
Uh-huh.
I aleshores em van donar la beca.
Home, jo també te l'hagués donat.
Per això me la van donar complerta. I aleshores vaig anar allà i jo no volia estar amb els espanyols, jo volia estar amb els... I vaig fer unes amistats ja pel resta de la vida. I vaig creure que als Estats Units era... És que vam fer amb cotxe el viatge, que era fabulós perquè les famílies t'acollien. Però vaig entendre que si jo pensava en el romànic o pensava en el pescador aquest tan important de la meva vida, que és el Xico, mai estimaria els Estats Units. Que la manera d'estimar els Estats Units era estimar el que eren. I, de fet, he descobert que són bastant analfabets, que tenen molt poca cultura.
Als Estats Units...
És evident.
Però
ho han inventat tot precisament perquè són analfabets. Jo sóc una gran defensora de l'analfabetisme. Espero que els analfabets, és evident que el Ronald aquest, el Trump, és un analfabet, potser ens salvarà perquè ells faran algun invent, perquè això és intolerable.
Però escolta, no m'estàs defensant a Trump, oi?
No, t'estic dient que jo, en els 18 anys... 17 anys, vaig estimar els Estats Units. I, a més, tinc un familiar que viu als Estats Units. Que després, quan vaig tornar ja, que volia fer la revolució, vaig anar allà perquè creia que el Marx tenia raó i que el país més avançat del món és on es faria la revolució. Després va passar que la revolució es va fer en els països agrícoles i més atreçats, com Rússia. Perquè pel Lenin la revolució era electricitat i alfabetització. El que és una tonteria absoluta,
clar,
perquè els alfabetitzats pues, tots fan el mateix.
Però l'idealisme també era molt important, perquè tu, per exemple, en aquell moment em deies em vaig casar per fer la revolució.
Però això no era idealisme, això era una... És a dir,
encara tenies la flor a la mà.
El privilegi d'haver crescut, d'haver cregut en un moment donat que la revolució entesa com a justícia social era possible, això és una cosa que ningú em traurà. M'ha fet feliç el reste de la vida. Ara, després, he vist que això no xuta.
Bangladesh, 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 when the sun sinks in the west.
Mira, aquesta cançó de Bangladesh, crec que vas estar-hi en aquest viatge.
Jo en aquest viatge...
Aquest viatge al voltant del món, amb una amiga.
Sí, era una aristòcrata alemana. El seu pare havia sigut president de Westfàlia, havien viscut la Segona Guerra Mundial amb morts. Ell havia estat presoner de Hitler, però mai vam parlar d'això nosaltres. Però, i a més, fèiem la nostra vida, però anàvem juntes. A mi, la volta al món em va fer veure la pobresa del món. I vaig pensar que mai seria feliç si no era Barcelona i que jo no deixaria de no me deixaria d'interessar-me pels pobres. La meva amiga va estar a Bangladesh i va fer una opció diferent. Ella va fundar una fundació molt
una
important.
ONG.
Una ONG que a Alemanya està molt... dona el 75% del 20%, perquè tots són diners, i a més això dels ONGs no ho vull... Però bueno, ella va fundar Die Lichtbrücke, que és el pont de llum per cuidar les catarates de Bangladesh, que ho vam veure, era la pobresa d'Àsia en aquell moment era brutal.
Això va ser una cosa molt important, però també el que t'ha fet tan valenta, i jo crec que t'ha fet tenir aquesta seguretat de la que parlaves al principi, no només era la família, sinó que ha estat el mar. El mar ha estat importantíssim per tu.
Sí, el mar, i ho segueix sent. O sigui, el mar és tres quartes parts del planeta, i el mar és que ha respost d'una manera brutal a la pandèmia. I ara el llibre, que ara espero publicar, no sé tu on aniràs més aviat, però jo et segueixo, es diu La sinceritat del mar. Jo crec que el mar és molt sincer i els estem molt maltractant. Ens estem enfonsant en el mar. Sí, per mi el mar és tot. El porto dintre.
És tot perquè quan tenies 3 anyets sí. I estaves a Cala Montgó...
Sí, nedant, sota.
Nedant, i com sí. Aquell que diu, estaves ja bussejant més aviat que nedar.
Sí,
pràcticament.
Vaig aprendre abans perquè és més fàcil, sí.
Després vas acabar, això, sent la primera dona bussejadora de l'estat espanyol.
Sí, I si vols, per edats del món, perquè totes les altres eren de la Segona Guerra Mundial i mujeres de... del Cousteau, o del Hans Haas, o de tios magnífics, però jo no era mujer de nadie.
No eres dona de nadie i, a més, eres una noia molt jove en un món que històricament tenia una història molt lligada al món militar, al món de la guerra, em refereixo amb la història del busseig, i tu venies d'un món absolutament diferent. Tu venies d'aprendre-ho i de disfrutar-ho i dels estius...
Però fixa't que ara jo he anat a Engelskirchen, que és on vivia la meva amiga alemana, que tenia 6 anys més gran que jo. Em van trucar de la fundació que no la tractaven bé, vaig agafar l'avió, vaig anar allà i vaig parlar amb tota la família i ho vaig arreglar perquè morís a casa i no amb una residència. Estant amb aquesta amiga meva de 96 anys, vaig estar amb el que era el seu sogre, que tenia 102 anys i que vivia i que toca el piano, classe mitja. I em va dir que ell va estar a la Wehrmacht, que és l'exèrcit. I és un catòlic d'aquests que encara diuen el rosari. Jo vaig dir, però catòlic a la Wehrmacht? Estava ple. I aleshores em va explicar que ell va venir a Espanya, que era impossible, perquè nosaltres érem en una dictadura. Ell va venir a Espanya, el va agafar la policia i quan va ensenyar una carta del bisbe, grandes honores. I aleshores vaig entendre que la guerra civil la va guanyar l'Església, no el Franco. No va ser una creuada, realment. I això ha canviat la meva visió del submarinisme, perquè tots aquests, els primers submarinistes, són els que havien estaven sotmesos a l'Església Catòlica. Tots estàvem, tots ens hem... Jo m'he educat amb l'Església Catòlica. I l'Església Catòlica, bueno, ara segueix sent un poder. Segurament el més gran del món.
Però explica'ns la teva història, perquè potser hi ha gent que no la coneix. No. En el sentit d'això, de començar a nedar i d'anar una mica a contracorrent, mai millor dit, perquè quan tu decideixes... Per exemple, presentar-te al primer examen per treure la primera titulació de bussejadora, els propis homes, que és un món absolutament masculí, et diuen no et presentis perquè encara faràs quedar malament als senyors.
Sí, però a mi això és que em fa riure. Però és que ni ho vaig... És que m'era igual. És que mai els he vist a l'home com un enemic. Quan em pregunten, però tu... La pregunta que tu em fas, dic, eren ells els que es tenien que preocupar, jo no. Ells tenien el problema,
però
jo no
tu,
tenia...
Però tu els hi feies por, d'alguna manera, perquè els deixaries en mal lloc.
Ah, jo no sé, d'ells jo no puc parlar, però a mi ells m'era absolutament igual. El que sí és que quan sortien, pues, es feien els machos i ho feien tot estupendo, però a mi m'era igual. Tu no saps el que és, per primera vegada, que ningú havia vist el que era el blau, enfonsar-te sense la gravetat, volant el blau. Escolta, però... Però és que m'importaven els homes. És
que no t'importava res.
Jo tenia 19 anys i ells tenien 30. Les dones són fetes pel mar. Vull dir, jo no vaig tenir... És que són ells que tenen un problema, perquè són pirates. Van a pescar, a treure coses, a robar, a desfer la costa, el coral, això, l'altre. Jo anava...
A veure.
No, disfrutar. Per primera vegada, quan em van fer aquesta pregunta que m'has fet tu, no. Però què és per tu? Vaig dir, doncs és l'èxtasi. Realment és tan meravellós que no... Que des d'aleshores porto el mar a dins. Vull dir que no, que no. Jo amb els homes no he tingut cap problema. Em van deixar sola, doncs em van fer el gran favor perquè vaig poder disfrutar sola. És que, bueno...
Tot i així, van haver moments difícils perquè has estat més d'una vegada a punt de morir.
A culpa d'ells. Però jo no em vaig donar compte. Una amiga meva, jo explico en el Mago i la Reina... Quan
que són dels teus llibres.
Sí. La Marúlia Guillor, que és una íntima amiga meva de la universitat, quan hi va... Però oi, Mercedes, si estuviste a punt de morir... I és veritat, perquè el tio ja fugia. I aleshores jo, quan m'han fet una entrevista, precisament ara el llibre va d'això, el llibre que vull publicar, ell, com el que volia era fugir... Però jo em vaig tirar com una bèstia a agafar-li els peus perquè no em deixés sola, perquè no hi ha gravetat de fons del mar.
O sigui que ells... Perquè el que va passar, expliquem-ho, recordem-ho, que és que tu vas baixar a fer una immersió a
una gruta d'uns 200 metres interior, que era fascinant. Era a l'aigua areneta i el tio portava la corda que li lligava en el xico, però jo no era conscient d'això i, a més, va voler fer la foto.
Portava una corda que anava lligada a la mà, de l'altre submarinista, que anava amb el pescador, sí, del xico que estava dalt, i va deixar la corda per fer la foto.
Per immortalitzar-se.
I llavors què va passar? Que per aquesta vanitat de fer-se la foto, gairebé moriu tots dos.
Bueno, ell ja va trobar... Finalment ell va trobar la corda.
I va pujar cap amunt.
Sí, jo
però
faig...
eres tu la que et quedaves allà.
Claro, evident. Mm-hmm. I hi ha molta gent que li ha passat això. Perquè, clar, perquè tenen... Bueno, sí. Sembla que ara fa 7 anys, arrel d'això, doncs m'han convidat, com que necessiten... No hi ha dones, que les dones... Doncs, no.
Home, perdona, que hi haguessin dones que es dediquessin al submarinisme a l'any 55, que em sembla que és quan fas la primera immersió, que sobre el neopren existia, Antònia, no n'hi ha gaires. I a més que tinguin el cap clar com tu.
Que... No, sóc l'única.
Clar, és que ets la primera i ets l'única.
Bueno.
M'imagino que va passar molt de temps abans que tornés a baixar a algú. Alguna altra dona a fer inversions.
Sí, després va anar bé més, però aleshores ho han burocratitzat, ara tots van llibats, bueno, ara és un liu.
Clar, però en aquell moment tu vas ser allò, la salvatge.
No, normal, jo crec que...
La primera.
Bueno, per la cronologia.
Per la cronologia i també, jo crec...
I pel lloc.
Per l'ímpetu, pel lloc, per les ganes i perquè t'importava poc el que pensessin els altres.
Això no m'ha importat mai res.
Barbara Streisand i aquest Woman in Love, ja sabeu que és divendres i els divendres convidem a les nostres convidades, els hi demanem una banda sonora de la seva entrevista. Aquesta cançó de Barbara Streisand on et porta?
És la, quina pel·lícula ha fet ella? Una, From Here to Eternity, no?
N'hi ha 3.000, no ho sé, ara,
ho sé. Sí. Bueno, a mi em va far recordar, ara no ho puc dir, perquè quan, sí, em van fer, quan el, em van demanar per pensar, escolta, que l'entrevista que la facin, que la preparin ells.
Sí, nosaltres la preparem, jo, però a vegades les, sí, cançons et porten a llocs.
Sí, això, no sé si és aquesta.
És Woman in Love, Woman una senyora enamorada.
Sí.
Tu has estat molt enamorada, sí, a la vida, o què? Moltes vegades? O això és pels dèbils?
No, jo he estat enamorada diverses vegades, però m'han fotut, sí. He tingut mala sort. No ha anat bé, això.
Dius que no t'ha agradat molt, que, és que vull citar-ho com tal com ho dius tu. Dius que no t'ha agradat molt ser mare ni àvia, malgrat que la maternitat és un tresor, però sempre vaig saber, afortunadament, que seria una mala mare.
Sí.
Això és molt bèstia. A veure...
Això és la realitat.
Això és la realitat. Què vol dir ser mala mare? O resulta que hi ha aquí una mica de culpa cristiana?
No, en absolut. És a dir, jo crec que amb la llibertat hi estic en contra de la tribu. I vaig estar a Israel precisament amb la meva filla petita. I a Israel vaig veure el que eren els kibbutzim. Nosaltres anàvem perquè encara creiem que faríem la revolució. Mm-hmm. I quan vaig veure com eren els kibbutzim, vaig dir, jo això mai faré una cosa col·lectiva. Perquè era espantós.
Però per què creus que no...
Aleshores,
que
la maternitat...
per sort ets una mala mare.
És que no, és... Jo crec que totes són males mares, afortunadament.
Però ningú ho reconeix.
No, és que... Realment, m'agradaria escriure un llibre sobre la maternitat, es veu que hi ha tants, i ara està canviant tant, però no, és a dir, jo sempre vaig saber que jo ho faria el millor possible que jo sabés, i puc assegurar-te que m'he pensat molt bé el que he fet per als meus fills, i sempre sabia que afortunadament m'aniria malament.
Què vol dir anar-te malament amb els fills?
Per exemple, bueno,
vols dir que no estarien satisfets o no estarien prou contents?
No, a veure, jo, per mi una de les lleis de la meva vida és la renúncia. Jo crec que no hi ha res millor a la vida que poder renunciar. Però quan vaig tenir fills, vaig pensar, el millor per ells és renunciar. Però per renunciar s'ha d'haver tingut. I això és un problema, perquè vols el millor pels teus fills. És a dir, jo anava a viure amb una... Aquí, quan vam tornar, o sigui, ja tenia dos fills, i anàvem a viure en un barri obrer. Què passava?
Per què vas decidir això?
Perquè anar... volíem fer la revolució.
Volíeu fer la revolució.
Sí, però Espanya ja havia canviat, la dècada dels 60.
És a dir, que tu tenies un pis a Passeig de Gràcia i vas decidir anar a viure a Nou Barris.
No, jo no tenia cap pis. No. Vaig anar a Nou Barris. No tenia cap pis.
I explica'm això, per què vas decidir anar a viure a Nou Barris?
Perquè jo volia muntar una escola per pobres i la vaig muntar amb la Pegaso, però evidentment em van treure. I vaig comprendre, a veure, és que és... Vaig comprendre diverses coses. Una, que el meu marit des d'algú aniria a la universitat, guanyaria la càtedra i jo quedaria sola. Segon, que els meus fills no tindrien l'educació millor possible. Tercera, em van treure d'aquesta escola perquè jo la podia fer anar molt millor que qualsevol altres, i a més venien els obrers encantats. Vaig començar donant classes a infermeres, vaig treballar al clínic i després vaig fundar una escola amb la Pegaso.
Com es deia aquesta escola?
Doncs no t'ho sé dir, però era Verdun. Uh-huh. I em van treure, de nit. Perquè, està clar, jo tenia tot. Tenia els diners, tenia les relacions socials i, a més, es veu que sabia parlar. I, evidentment, era el moment de la clandestinitat i es van fer servir que si era comunista, si van fer una reunió... Bueno, em van treure. Vaig trucar al Comín, que era íntim amic meu, que també
Alfonso
estava...
Alfonso Comín.
Sí, Alfonso Carlos Comín. I em va dir, hombre, si t'hubieras hecho de un grupo, però què vols dir fer-te d'un grupo? I no em van ajudar. I aleshores el meu pare mora en aquest moment, el 65. I viu al carrer Pelayo, em deixa el seu pis. I aleshores jo havíem decidit buscar alguna cosa a Barcelona perquè volia que els meus fills anessin al Talita, que deien que era... I el meu pare vaig anar al carrer Pelayo.
Sí, però tu em parlaves de renunciar. A què vas renunciar, tu? O a què els vas fer renunciar?
No, al revés, els he donat massa.
Ah, vols dir que els hauries d'haver deixat a Nou Barris?
No ho sé, no, això jo no puc dir-ho. Vaig dir que jo en aquell moment vaig pensar, una, que no volia estar sola a casa i que el tio estés a la universitat i jo siendo de buena madre. No, no hi ha bones mares. Dos, els he donat massa als meus fills. De tot. Llibertat, diners i oportunitats. Han estat en els millors llocs del món. Quatre.
I què creus, que no han sabut aprofitar?
No, jo no puc jutjar els meus fills. Vull dir que de cap de les maneres, i de mi, del passat, ara és que no el puc canviar-ho, vull dir que no tinc... Però què em dius? He sigut una mala... No sé quina és la frase.
No, tu dius això de que sempre vaig saber que afortunadament seria una mala mare.
Sí, sempre ho vaig saber, sí, perquè crec... Ah, sí, perquè això m'ho va dir una altra d'aquestes amigues, la Marisa Azpeitia, que ella ha tingut 6 fills, 5 filles i un fill. I un marit que era del nord i van a viure a Sevilla. I també molt catàlegs i molts bons i tal i qual. I em va dir, mira, Mercedes, no te preocupes. Siempre el importante es el padre. Siempre. I, escolta, hem fet un estudi a Europa sobre donar ajut a famílies i veuen que els diners els hi han de donar les dones, perquè els diners de la família els porten els homes i si els donen els homes els gasten per altra cosa. O sigui que a mi em sembla que és... Bueno, que és evident, que, i a més és que pot, ningú diu que té una bona mare. Si diu una bona mare és una pobra senyora que està tot el dia cuidant els fills, i clar, és una bestiesa.
Ja. I tu tenies ganes de fer moltes coses, perquè clar, ho hem dit
no,
al principi.
No, jo a casa sempre vaig estar amb ells, el que vaig ser és, potser vaig ser massa maestra i massa exigent, no ho sé com dir-t'ho.
Però has fet carrera...
Però vaig trigar 10 anys, des que deixo. O sigui... Des que deixo la universitat, faig la primera que faig una tesina sobre diplomàcia mundial, sobre Alemanya, i que la tiren pels aires, i el Vicenç, els pares, ningú havia fet això, s'havia atrevit a fer això, perquè ningú sabia anglès aleshores. I després estic un any treballant al Clínic, que aprenc moltíssim, i donant classe a infermeres al poble, al Clot. I aleshores, en cas d'un, vaig a París i... També treballo. Sempre he treballat.
Molt. Has treballat molt.
Perquè el treball és el millor de la vida.
Sí.
Claro. Fer un treball que t'agrada. Tu no em diguis que no t'ho estàs passant bé ara.
Sí.
Va, hombre. Què faries si no treballessis? Sí, sí, un privilegi treballar, escolta. El meu pare deia és que jo pagaria per fer el que faig. Era metge, que això és de vocació. Pues periodistes és igual.
Tu ara parlaves dels fills.
Sí.
I com has sigut tu com a filla? Com has estat tu com a filla?
Com a filla, si et soc sincera, he estat enamorada del meu pare, que és l'home més important de la meva vida, i la seva mort em va destrossar. Aleshores, jo crec que vaig tenir una mare dolenta, perquè jo no era... Bueno, tinc una gran sort que una amiga de la infància... Però d'abans, jo vaig escriure una novel·la als 8 anys on explico que la meva mare és molt dolenta i el meu pare és meravellós. I la meva germana roba i la justícia ni la mata. I jo sóc fantàstic, una cosa meravellosa.
Es diu Èdip, d'això. O Electra, en això aquest cas.
Bueno, sí. O sigui que jo crec que mor el meu pare... Jo em desclasso quan vaig a la universitat, o sigui que jo deixo la burgesia, i per això tinc tants amics d'altres. I la pregunta teva és, com és la meva...
Com eres tu com a filla?
Jo com a filla, com a filla...
Sí, com recordes la teva infància? Perquè aquesta nena, que als 16 anys se'n va donar la volta al món, això és una llavor que ja s'ha fet abans.
Sí, s'ha fet abans. Pues jo
o sigui, ja devia ser una màster de l'Stratocaster, tu.
No, jo crec, per lo que diu aquesta novel·la, jo era una persona molt bona, molt intel·ligent, que volia molts amics i que estimava molt el meu pare i que tornava ja amb un fill, amb barca, i aleshores una paloma em deia que la meva germana havia mort perquè era justiciada, per la justiciaven perquè l'havia robat no sé què... Mm-hmm. Que el meu pare també moria i que la meva mare m'esperava a la platja.
Això amb 8 anys, eh?
Sí.
Ho vas escriure?
Sí. I aquesta altra amiga m'ho va guardar. Jo ni me'n recordava. I passen anys Li deixo tot el meu equip de submarinisme mentre jo vaig fent voltes pel món i el que sigui, i quan torna em dona el llibre enmarcat en vermell, ho llegeixo i és exacte. És exacte el que t'he dit.
És aquesta la història?
Sí, després jo a partir de l'any 70 entenc que vull acompanyar la meva mare fins a la seva mort i ho faig. Torno al Liceu, torno a l'auditori quan se'l fan, o al Palau era, torno a dinar a casa de la meva mare, torno a passar els estius amb ella, l'estimo amb passió. La prova és que mor a casa meva, en el llit meu i de la meva mà, sola, ella i jo. O sigui que és una... I el meu pare també a París, de la meva mà i sols. I això és un tresor de la meva vida. Vull dir que jo al final, jo crec que ella al final em va demanar perdó. Anava a votar el Pasqual Maragall d'amagat amb mi perquè no li deixaven, perquè tenien que ser de Convergència.
Escolta, que amb el Pasqual Maragall heu estat molt amics.
Molt.
I a més, fins i tot vas escriure una biografia
boníssima,
mà a mà amb l'Esther Tusquets.
Va ser l'any millor de la meva vida. Perquè l'Esther, que no tenia idea de res, escrivia com els àngels. És a dir, era una tia... Bueno, érem companyes, eh? Som quatre companyes. I mai vam estar juntes escrivint. Ella m'acompanyava a les entrevistes. I jo la feia seure, mira com estem ara, i la feia aquí, i tu calla. Però la gent volia parlar amb ella, que era l'important. Però ella callava. Però la seva presència no els deixava tots. El Montilla, el Narcís, el Pasqual, tots els que vam entrevistar. Jo feia l'entrevista. Quan acaba l'entrevista ja estava... I aleshores parlava ella. I ella escrivia, diguem-ne, dos o tres planes, i jo n'afegia cinc, tot transcrit, eh? Tot el que es diu, no es diu ni una mentida. Eh? Es diuen moltes veritats, que no sé si has vist la manera com he descobert la censura, que és fantàstica. Eh? I sí, va ser un rellibre fantàstic que el van censurar, això és una vergonya.
El van censurar des de l'editorial?
No, jo crec que va ser l'Ernest Maragall. Quan estava a Educació. L'Esther va pensar que els periodistes guanyarien. I no, van guanyar els polítics. I he posat costat en costat la versió autèntica i la guillotinada. I aleshores, escolta, hi ha trossos que hi ha més texta al guillotinat. I aleshores he buscat el que han afegit. I tot el que han afegit és espantós. I què és el que han tret? L'Uva pel Pasqual.
Què era el bo pel Pasqual? Resumint, perquè ara...
Resumint.
Perquè és un llibre.
No, tu tindries que mirar perquè sí. És fantàstic. Sí, sí. Ell volia ser recordat, ser ben recordat per la gent, volia l'amor de la gent. Volia
però això
ser...
ho té, això ho té.
Això en el llibre no, ho han tret. Mm-hmm. Jo crec que nosaltres, sense donar-nos en compte, ens vam apropar a per què va morir el Pau, que era el gran amor del Pasqual.
El Pau Malvido, el germà de Pau Maragall,
sí,
que va morir.
Mai més el Pasqual ha sigut el mateix i mai més la família ha sigut la mateixa. Mm-hmm. Sí. Bueno, ens van fer una causa criminal, ens van posar a ser una cosa espantosa i van destrossar el llibre.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien.
Va, sentint la biografia de Mercedes Vilanova, la veritat és que aquesta cançó havia de sonar, Je ne regrette rien.
Oh, aquesta sí que és la fonamental.
Aquestes, jo no me'n penedeixo de res.
No, de res.
De res?
De res. Balayer les souvenirs. El que et puc dir és que jo crec que no he mentit mai. Ara, el dir la veritat, qui té la veritat? És a dir, jo crec que... I jo vaig triar, no sé si em vaig equivocar o no, l'anonimat. Jo no surto a la foto, a mi no m'interessa la foto.
És curiós, perquè ara que ens explicaves tota la teva història, te n'adones que has estat darrere de moltes coses importants que han passat en aquest país i també fora, perquè jo que sé, per exemple, has estat al fòrum de les dones a Beijing, has estat a moments decisius de la història d'aquest país i de la història de les dones, però en canvi és veritat que potser perquè ets dona no apareixes.
No apareixes
moltes vegades, però no et fa ràbia?
En absolut. No. De cap de les maneres. Perquè, mira, això ho vaig prendre de la Núria Espert, que una... penso que va sortir a La Vanguardia, que van dir, una vegada la van... vaig veure que feia una entrevista en què li deia, bueno, però és fantàstic l'èxit que ha tingut vostè. Diu, l'èxit dura un segon. Va dir la Núria Espert, vaig pensar que és així mateix. L'èxit dura un segon. El dia següent ja no dura. Jo no he volgut l'èxit, ni he volgut la fama.
Has estat catedràtica molts anys a la universitat.
Sí.
És una cosa que et va costar, com dèiem, perquè el teu marit, diguéssim, et va passar per davant en el seu moment, perquè et vas fer les teves renúncies, però vas acabar arribant.
No, jo no volia ser catedràtica.
No volies?
No, de cap de les maneres, perquè això és molt curiós, perquè jo creia que el meu pare havia... Jo la universitat la porto a la sang, com porto la pública, que em porto el mar. I jo crec que el meu pare va morir perquè el van trair els seus deixebles. Ara sé que no és exactament així. Els pitjors som els intel·lectuals, perquè robem les idees. Som dolents. Però la universitat pública et dona la llibertat ex càtedra. Jo sempre he fet el que he volgut a la universitat, sempre. Ara m'han fotut tot el que han volgut, però jo he estat feliç. Perquè la coneix per dintre, sé el que és la universitat.
I perquè quan has tancat la porta de la classe, t'has sentit lliure?
No, la classe també.
Dins de la classe.
Dins i fora, jo donava, les feia en català quan estava prohibit i tenia la policia allà. No, jo sempre he fet el que he volgut, a dintre i a fora de la classe.
I què és el més valuós per tu d'ensenyar? Si és que és possible ensenyar amb algú.
El més... Fins ara creia que el més important era... ensenyar que la gent es fes preguntes. O sigui que jo he ensenyat a fer preguntes. Mai he llegit de fotocòpies ni he fet llegir un llibre, no. Jo he fet diàleg. Jo he ensenyat a pensar.
La conversa és molt important per tu, perquè és bàsica, perquè a més has estat molts anys estudiant les fonts orals, d'on sortia la tradició oral. Ha sortit, i jo crec que ens hem tornat una mica soberbis i pensem que tot està en el paper. Però no, en la paraula hi passen moltes coses.
En el paper no hi ha res. Res. O sigui, el càstig més gran que es pot donar a una persona és que no pugui dialogar. Quan els posen a la presó, el càstig... O sigui, que sense el diàleg no hi ha vida. És absolutament fonamental. Diàleg sincer. L'intercanvi és que és fonamental, si no, no hi ets, no pots existir. O sigui, també és necessària la soledat i tot el que tu vulguis, però el diàleg, jo he ensenyat a dialogar. Primer hi ha el pensar, després hi ha el parlar i després hi ha l'escriure. Són tres coses molt diferents.
I tu, si t'has de quedar amb alguna cosa, et quedes amb el parlar?
Jo crec que l'oral... és el més autèntic i és el que surt autènticament, és el que ets tu. I després això es matitza...
L'altre és una elaboració.
Afortunadament. Perquè, escolta, si ens tinguessin a recordar de totes les bestieses que diuen, seria espantós.
Que no creas tú, como que me oye Dios, esta será la última cita de los dos. Comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir, porque el dolor de un mal amor no es como para morir. Pero desecha ya más bella ilusión.
A nadie... María Dolores Pradera, el rosario de mi madre. Què, aquesta cançó?
M'has fet estigar. Ho diu tot.
Ho diu tot. Parla de la mort, també. I penses en la mort? Quina relació hi tens?
Bueno, jo crec que no existeix.
Què vols dir amb això?
A veure, és una pregunta molt difícil de respondre, perquè és evident que existeix si penses en un món dual, el bien i el mal i tot aquest lio.
Que bon aquest.
Entens?
Sí, sí.
O sigui, jo... és que encara puc parlar amb la gent que és morta. No ho sé. És a dir, que penso de la mort, no hi penso. No hi penso, perquè quan tu has parlat de la por, jo vaig estar sol en una cova marina on tot era fosc i hi havia un mero que jo volia tocar.
Un peix, eh?
Un peix gran.
Sí.
I no el veia i aleshores vaig sentir diverses coses. Una, que a les dones tenim la... És a dir, el control de la respiració és fonamental. La mort és la manca d'oxigen. I sota l'aigua jo gasto molt poc oxigen. Segon, vaig pensar, el primer que he de fer és no tenir por, perquè no trobaré la sortida. I el tercer vaig pensar, has de ser prudent. O sigui que jo crec que no tinc por mai, ni tampoc de la mort.
O sigui que potser t'hi vas a carar aquell dia.
Aquell dia vaig aprendre que ser valent vol dir ser prudent. Si no ets un boig, però el ser valent et permet ser prudent i arribar a l'èxtasi. Estic segura d'això, i això m'ho ha ensenyat el mar.
Mercedes Vilanova, estaríem aquí 10.000 hores parlant. Posem una última cançó. Què et sembla si posem Gràcies a la vida, ara que hem parlat de la mort?
Super.
A la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado.
Violeta Parra, tu t'han donat unes quantes de coses a la vida, i la vida t'ha regalat unes quantes coses, una creu de Sant Jordi, per exemple, però tu sempre parles de que el més important per una dona és l'habitació pròpia, la independència.
A veure, jo crec que el que diu la Virginia Woolf és que realment que necessites una habitació pròpia. Jo crec que ara ja la tenim. Les dones jo crec que les dones, en general, i en aquest món, no amb altres, parlo del primer món, l'habitació pròpia tenim. Aleshores, a mi el que crec que les dones ens equivoquem quan volem el reconeixement. Jo no el vull, el reconeixement.
Per acabar, què vols fer quan siguis gran?
No, ja sóc gran. Vull fer el que estic fent ara, parlant amb tu. Això em fa feliç.
Doncs, escolta, per molts anys que ho puguem fer, moltes gràcies per venir a Les Dones i els Dies. Ho deixem aquí. Nosaltres marxem. Bon cap de setmana. Sigueu bons, bones, o sigueu igual de radicals que la Mercedes Vilanova, que així anirem bé. Bona nit. For I'd really like to stay. It's a lovely day today. And whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. Loca y boca, oh.
Se equivoca.